Al matí, informació, reflexió i entreteniment. Al matí, amb Raquel García.
Segons un estudi realitzat a la Universitat de Harvard, la pràctica habitual de tècniques de relaxació, com per exemple el ioga o el mindfulness, redueixen l'ansietat i també l'estrès, entre d'altres aspectes. Per tant, ara més que mai, en aquest temps de crisi sanitària, aquestes activitats es tornen imprescindibles. Per això nosaltres avui volem parlar amb diferents professors per veure com han reinventat les seves classes, ara moltes en format virtual. Parlem amb la Maite Fruitós, que ha organitzat precisament una sessió online gratuïta de formació en tècniques de relaxació. Bon dia, Maite.
Bon dia, Raquel.
A veure, explica'ns, suposo que us ha tocat reinventar-vos, no, avui dia?
Totalment, totalment. Bé, quan vam veure que ens tancaven, que no podíem anar als centres i fer els cursos, tots els tallers que portàvem, doncs vam veure l'opció que se'ns obria online, i la veritat que bé, és una sortida que en principi jo era una miqueta reticent perquè pensava que la presència no podia ser tan bona, però estic quedant molt sorpresa i les persones estan manifestant, més o menys gairebé hi ha 100 persones que estan seguint amb mi les classes setmanals i tothom manifesta que dintre del seu espai de seguretat i de confort doncs estan tenint beneficis amb tot el que estem treballant. I com deies tu, no? En aquests moments en el que estem vivint ens cal trobar eines amb efectes positius sobre les emocions i l'estat d'ànim. L'ansietat, l'estrès, la depressió o l'insomni inclús són cada vegada més freqüents.
Per això suposo que cada cop també detecteu que hi ha més demanda, no?, d'aquest tipus d'activitats.
Sí, sí, perquè les persones de fet es troben així, no? Que, i la causa més important de la infelicitat o el malestar és aquesta divagació o aquesta excessiva activitat mental. I en aquest moment ens trobem així, que la nostra ment va com un pilot automàtic, ens arrastra del present i anem allò, aquelles situacions que vam veure en el passat que eren desagradables o ens van fer patir, o ens avancem a un futur que preveiem sovint difícil i negatiu, no? A vegades creem veritables pel·lícules de terror. I és molt important trobar eines que ens situïn aquí, que ens donin una miqueta més de calma, no?
I explica'ns quines tècniques proposes tu per trobar aquesta calma, aquest respir, no?, que necessitem.
Sí, jo, la veritat és que fa gairebé 30 anys que treballo molt des del moviment conscient. Cada vegada, el que tu comentaves, mindfulness, meditació, s'està veient que tenen un benefici important, no?, que augmenta aquesta pau. Però sí que també hi ha estudis que, des de la neurociència, que s'està posant molt seriosament ja a veure aquesta unió de cervell i cos, s'està veient que no tan sols és el cervell l'òrgan implicat en la cognició i les emocions, sinó que és tot el cos. Que les emocions sí que generen el cervell, però que eviten el cos. Així que no, si tenim malestar només usant la via racional o analítica, no podem resoldre aquest malestar. És necessari que passem pel cos, que el percebem, que el movem de forma conscient, que veiem allà els senyals que ens porta de malestar, de tensió, no? Tot això, aquesta presa de contacte amb el cos, és molt favorable per la ment. Inclús hi ha estudis que diuen que redueix el percentatge de cortisol que genera l'estrès. Quan movem el cos de forma conscient, també generen endorfines, que són substàncies que generen més benestar, que ens obren a l'atenció i que ens porten sensacions de relaxament. Així que jo sí que dic meditació, perquè mm-hmm. hi ha moltes persones que diuen, sí, em poso a meditar i la meva ment comença a córrer i no, i ho deixen perquè els és impossible callar, silenciar la ment des de posar-se en una postura asseguda i dir, vinga, paro aquí la ment. Primer, si no passem pel cos i el movem una mica, veiem totes aquestes tensions, les articulacions que estan tancades, serà molt difícil que aconseguim la calma i el silenci. Així que jo el que proposo i el que des de la meva experiència he vist moltíssims canvis, persones que han canviat, no? Efectes com a vegades màgics, no? D'aquest connectar amb el cos, de connectar amb com respiro, perquè la respiració és bàsica. Aleshores, una persona que no sàpiga modular bé la seva respiració no pot trobar la calma. Una bona respiració et fa guanyar més recursos neuronals. En canvi, si una respiració és irregular, la ment serà també molt inestable, sempre estem com amb alerta, com si tinguéssim un llop que ens està aquí davant de la cova posant en perill, no? En canvi, si respirem de forma conscient i correcta, desapareix també la tristesa, la melangia que ens causa una mala respiració i el nostre sistema immunitari doncs s'enforteix. Doncs treballem tot això.
És molt important, però la veritat és que no, moltes vegades ens oblidem, fins i tot gairebé de respirar, no? I per això doncs hem de ser conscients. No sé si també doncs ha canviat molt el perfil també dels usuaris que venen també doncs a les teves classes.
La veritat que m'estic quedant sorpresa perquè estic veient també moltes persones joves, no? Abans era doncs, una mitjana més adulta, però ara veig que inclús molt jovent conscienciat d'aquesta importància de trobar-se amb el cos, no? És com que tot ens havia portat a fora i potser aquest confinament i aquest estar aquí sense poder-nos moure tant també ens porta a prendre més consciència de la importància que no podem desconnectar del nostre cos, que és el nostre, ja dic, el nostre temple, no? Com el vehicle que ens condueix i que ens porta a fer projectes, activitats, però si no està bé, tot això no ens deixa que ens puguem expressar amb la màxima potència que tenim. Aleshores, cal passar pel cos. Aleshores, és un tipus, jo treballo des d'aquest moviment conscient, que és com la unió de moviments harmònics, senzills, adequats per tothom, no cal tenir una condició física ni tenir una elasticitat suprema per fer postures estranyes, sinó que és adequat a tothom. Aleshores, es combina moviment de connexió i moviment harmònic amb respiració també acoplada a aquest moviment i amb una postura beneficiosa. Perquè la postura també és molt important i a vegades no es té en compte que una postura que no sigui adequada per nosaltres doncs ens va suposant càrregues, ens va suposant també emocionalment tancament. Jo a vegades he treballat amb persones amb trastorns mentals i el que es veu una persona amb trastorns mentals és que la seva postura es va doblegant, es va com enfonsant, com tancant-se com un cargol. Nosaltres també, si estem doncs tristos, però i la nostra postura va decaient, la nostra tensió i el nostre benestar anirà cap al terra. En canvi, si nosaltres ens col·loquem bé, ens posturem bé, la nostra atenció i la nostra connexió amb la vida serà molt més gran.
Em sembla fantàstic. Jo crec que molts dels nostres oients potser tenen ganes, no?, de provar doncs, algunes d'aquestes pràctiques que ara comentaves i, de fet, proposes un taller gratuït el pròxim 27 de gener a les 7 de la tarda. En què consistirà i què hem de fer si ens volem afegir en aquesta proposta?
Sí, si us voleu, serà via online per la plataforma Zoom, que moltes persones ja coneixen i ja han fet coses, s'han familiaritzat amb ella, i l'únic que han de fer és escriure'm un mail a maitefruitos@gmail.com i jo els enviaré l'enllaç. El que farem, doncs, una miqueta explicar les bases i començar a veure-ho i observar què passa quan ens movem de forma conscient, quan a través del moviment podem observar que la nostra ment es silencia, que no està tan divagant ni amb tants pensaments. I això, automàticament, és que el primer dia ja es noten les sensacions de ui, què ha passat? Estic com descansada, estic com més calma, Així que jo convido a tothom que vulgui provar, faig aquest taller gratuït, una miqueta doncs, pel moment que estem vivint i també doncs, per oferir. Sí que serà en castellà, i això ho dic perquè fins ara totes les meves classes, pel tipus de persones que assisteixen, doncs, les feia en català i pensava, bueno, també està bé donar l'opció d'una classe en castellà, així que si bueno, les persones que els agradi el taller i que se sentin bé, podran tenir l'opció dels dimecres, doncs aquest grup seguiria obert, no? Si hi ha un grupet mínim de persones. Però serà això en castellà, sí.
Doncs suposo que més d'un oient del matí segur que s'afegeix a aquesta proposta. Nosaltres et deixem perquè arriba el nostre company, el Pere Gallifa, per posar-nos al dia de l'actualitat i els nostres oients els emplacem a no marxar perquè de seguida també parlarem amb el responsable de l'associació 101 per parlar també de ioga i també d'aquestes classes, algunes presencials i d'altres virtuals. Moltíssimes gràcies, Maite. Una abraçada gegant.
Gràcies. Una abraçada molt gran.
Cuida't.
Raquel. Igualment. Adéu.
Al matí. A Ràdio Sabadell.
En temps actuals de pandèmia, la salut mental i física són essencials i per això doncs, avui estem parlant amb diferents experts perquè ens expliquin com s'han reinventat també les seves classes per tal de garantir doncs, aquests coneixements als seus usuaris. Ara parlem amb el Jordi Santamaria, que és el president de l'associació 101. Bon dia, Jordi.
Hola, molt bon dia.
A veure, vosaltres com ho porteu? Com va de moment doncs, les classes? Explica'ns, perquè em sembla que feu també doncs, algunes presencials i altres virtuals, cert?
Sí, bé, adaptabilitat. És una paraula clau en aquests temps. En aquests temps de tantíssima incertesa. Uh-huh. I la incertesa moltes vegades ens crea com sentiments confosos, perquè ens agrada sempre tenir com control sobre la situació.
Evidentment.
I aquests temps, pues, això molts pocs cops o molt poques persones en poden seguir gaudint. I després l'adaptabilitat, aquesta capacitat que tenim de manegar-nos a nosaltres mateixos per reinventar-nos i poder seguir oferint allò que d'acord sentim que... De fet, l'associació, el que té és una vocació de servei, poder-ho seguir mostrant i compartint.
I com ho feu, llavors, per doncs, garantir la seguretat i mantenir també doncs, això? Perquè, evidentment, suposo que heu de fer restriccions d'aforament, també doncs, mesures per no sé, la manipulació d'objectes... Com ho feu, Jordi, tot això?
Sí, tenim, evidentment, tota una sèrie de protocols molt clars, no? Per exemple, l'ús de vestuari, tots aquells espais compartits, tenir mesures higièniques de desinfecció, tenir una bona ventilació i després també procurar tenir com aquests espais de seguretat, no?, entre els usuaris. Uh-huh. I de fet també veure que molts d'ells, amb tot el seny també, prefereixen poder seguir fent les diferents pràctiques d'una manera virtual.
O sigui, que detectes això, que cada cop hi ha més alumnes que prefereixen apostar de moment en aquesta situació de crisi sanitària per aquestes classes virtuals, no?
Sí, sí, perquè és que cadascú, de fet, sempre ha sigut igual. Poder, en aquests temps que d'aquesta crisi sanitària, encara s'exposa molt més. Però tots tenim una manera d'entendre i de viure. I després l'adaptabilitat també és poder acompanyar a les persones que des del seu propi criteri volen seguir venint amb el sentit de que aquest contacte amb la persona que dirigeix les sessions otorga com un valor de proximitat. Per molt que hi hagin aquests 2 metres o més de distància, la presència també acull i empara. Uh-huh. I també, per una altra banda, les persones que també, amb molt bon criteri, prefereixen cobrir-se el seu propi entorn d'intimitat sense perdre l'oportunitat de seguir practicant i, per tant, estem oferint diferents serveis online des del primer confinament, ja l'any passat, ja quants mesos han passat i seguim, no?, amb aquesta dinàmica que esperem que algun moment acabi. Clar, quan el confinament o quan evidentment havia una restricció de moviment tan severa, per exemple, jo que m'encarrego d'oferir classes de ioga, saps què puc fer? Perquè ara potser és quan més necessari és tenir tota una sèrie de pràctiques a l'abast per poder seguir mantenint un to vibracional alt, intentar apaivagar al màxim la por i, per tant, que el sistema immunològic pugui funcionar amb tota la seva potencialitat. En aquell moment jo tenia les meves resistències. Clar. I les meves retinències, amb el sentit de que, ostres, poder oferir una sessió normal de ioga, però virtualment, ostres, podré fer totes aquelles correccions que asseguren que no evitar petites lesions o molèsties que puguin aparèixer, i vaig optar per fer com podcast àudios de diferents tècniques respiratòries, per exemple, que de fet vaig acabar penjant al canal de YouTube, que podeu trobar Associació Cent-Mig-U, Associació 101, i allà hi ha penjades quantitat de pràctiques respiratòries que... He sentit un momentet a l'entrevista de la Maite.
Sí?
I des d'aquí la saludo, una abraçada ben forta, Maite, i clar, és una dona molt, molt sàvia, molt ponderada i molt certera, i ha estat explicant, no?, els beneficis de la respiració conscient. Allà teniu diferents tipus i tècniques de respiració, per exemple.
I Jordi,
arribats a aquest moment, ostres... també, com deia molt bé la Maite, no?, la corporalitat, el saber treballar-ho, poder moure, poder descarregar, poder deshabilitar, com ella mateixa deia, totes aquestes emocions, aquests sentiments que finalment causen com una mena de
bloqueig, no?, de bloqueig,
sí, de bloqueig corporal. Però, per exemple, ahir vam estar fent una sessió per treballar la por. La por moltes vegades s'associa amb diferents llinatges consciencials i terapèutics a ronyons, a ronyonada. Entendre que quan nosaltres estem fent certs moviments estem alliberant d'una manera poder inconscient mentalment, però des de la consciència corporal, tota una sèrie de continguts que per la nostra història personal estan allà, estan amagatzemats en certs llocs corporals i que nena allibera. Poder jo no me n'entero gairebé des del meu pensament quin és el canvi, però sí que puc després comprovar amb mi mateix que hi ha certs aspectes de mi que han canviat positivament. I tot això d'aquí és assolint aquesta consciència corporal, per exemple.
Tu has notat també, Jordi, com comentava la Maite, que també doncs, hi ha hagut un increment de la demanda i fins i tot que ha canviat el perfil. Ella ens comentava que, per exemple, doncs, ara som més joves, no?, també els alumnes que participen en les seves sessions, en el teu cas.
Sí, però jo he tingut sempre molta sort. Sempre he tingut la sort de poder treballar en diferents segments d'edat. I des de fa ja molt temps que he treballat, per exemple, amb nens, amb adolescents, amb mares amb bebès. I afortunadament, cada generació sembla que, com els ordinadors, no?, que sigui més intel·ligent, més interconnectada, amb més capacitats, i evidentment hi ha un registre juvenil i infantil que ja de si mateixos ja estan demanant una sèrie d'aspectes que poder nosaltres generacionalment, que ja som molt, molt grans, molt vellots, això comúment no es donava. I sí, clar que hi ha aquest canvi de perfil. I potser ara es mostra més perquè més necessitat sembla que cadascú de nosaltres tenim. però aquesta joventut jo l'admiro, perquè és molt diferent a la nostra i té moltes virtuts i molt que ensenyar-nos.
Escolta, digue'ns també per si els nostres oients volen participar en alguna de les teves classes en línia, no?, de ioga, perquè proposes dos dies, em sembla, els dimecres i els dijous. A quines hores i què hem de fer també i quina durada? Dóna'ns algunes idees.
Sí, mira, els dimecres estem programant a les 7 de la tarda i els dijous a un quart de 9 del vespre. I em podeu contactar directament al meu telèfon, al 644-401-401, 644-401-401. Si m'envieu un WhatsApp, us passaré un link perquè utilitzem la plataforma Zoom, una primera classe absolutament gratuïta, sense cap tipus de compromís i això, i practicar-ho, si us sembla bé i voleu continuar, nosaltres encantadíssim.
Doncs Jordi, moltíssimes gràcies per explicar-nos, també per desgranar-nos, no?, com us heu adaptat, readaptat en aquesta entitat i, evidentment, per explicar-nos doncs els beneficis de practicar doncs aquesta respiració també conscient. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Molt bon dia, vagi molt bé, adeu-siau.
Al matí, amb Raquel García.